Últims 15 minuts del programa d'avui. La tecnologia ha arribat a les aules, ja ho sabem. Primer van ser els ordinadors, després la connexió a internet, les pissarres digital, els portàtils i ara també les tauletes tàctils. El curs passat, dues escoles catalanes van ser pioneres a tot l'estat espanyol a l'hora de canviar els llibres de text per tauletes. Un dels centres és l'escola Garbí, Pere Vergés de Badalona, i avui ens acompanya el seu director, que és el Carles Suero. Bon dia, Carles. El Carles, a part de ser un dels impulsors del projecte, és llicenciat en física, va ser professor de matemàtiques, física i tecnologia, i després de 10 anys de docència va donar un gir a la seva carrera professional i va començar a treballar en consultories d'empresa privades des del 2009, que ha tornat al món educatiu. Quina diferència entre una tauleta i un ordinador, per exemple, la classe? Té més avantatges?
A la classe la diferència principal és que la tauleta no interromp. El professor pot treballar amb tota llibertat. Un ordinador interromp, es penja, costa d'arrencar-lo, etc. I amb la tauleta tens tota llibertat de fer qualsevol cosa. Pots dir que la guardin, pots sortir al jardí, pots llegir, pots fer el que vulguis. Per tant, el professor pot ser molt més creatiu.
Porteu un any ja d'experiència amb l'ús de les tauletes digitals a l'escola.
Sí, aquest és el primer any. Sí.
És el primer. Com ha anat? Què n'heu tret? Quines conclusions n'heu tret? L'heu encertat? Hi ha coses que s'han de canviar? Què he descobert?
Sí, tenim molt clar que l'hem encertat. Evidentment, els primers dos mesos és una sortida de projecte gran i canvia perquè canvia la cultura d'organització. O sigui, la forma de moure's els nens per l'escola, de treballar, de relacionar-se entre ells, tot això canvia, per tant, és un canvi. Però sí, l'hem encertat de totes.
Mm. Perquè voldria dir renunciar completament als llibres de text?
No.
O, a més, afegir la tauleta en alguns casos concrets?
La tauleta és una eina. Aleshores, si tu tens una metodologia determinada en una escola, fas les coses d'una forma... tens una forma d'ensenyar, i la tauleta és una eina per fer el que has de fer cada dia. Per tant, seguim amb llibres, a més tenim la tauleta, però seguim sortint al jardí, seguim jugant a escacs amb taula, seguim cantant, seguim fent tot el que es fa a una escola, bé, no, només faltaria.
Mm. Parlem d'alguna aplicació concreta, per exemple, algun exemple puntual. A la classe de tal fem servir la tauleta d'aquesta manera.
Mira, per exemple, tenim aplicacions molt estàndards, per exemple, però la tauleta es fa servir moltíssim, doncs, per exemple, per registrar tota la feina que els alumnes estan fent, per exemple, quan fan robots o quan fan robòtica. O sigui, a l'escola se sap que és molt bo que els alumnes vagin fotografiant, vagin prenent registre d'allò que estan fent d'aquells projectes. Per tant, el laboratori doncs, és una eina superxula per fer fotos, per retocar les fotos, per treballar sobre les fotos, d'allò que has fet manipulant, és a dir, sense simular.
Mm-hmm. I a les assignatures més convencionals? La feu servir?
Sí, es fa servir...
Temàtiques... socials, naturals.
Sí.
Ja no tenen aquests noms, però vaja.
Sí, algunes tenen aquest nom, però sí.
Matemàtiques.
Es fa servir matemàtiques, tots els que hem fet matemàtiques sabem que s'han de fer problemes, els problemes feien en paper, doncs ara la tauleta et permet fer un problema escrivint el problema, parlant, explicant els passos que està fent i gravant. Per tant, el format que tens és un vídeo amb un àudio que t'explica com fer el problema. I això ho pots fer puntualment a l'aula, a banda de seguir fent les coses que feies abans, no?
Hi ha un problema normalment per això preguntava si elimineu completament els llibres de text, no? Perquè moltes vegades la sensació que tenim és no, deixem anar els llibres i només fem servir les tauletes, no? I aleshores ens trobem que en format digital l'únic que tenim són llibres escanejats, no? Llibres que no estan adaptats al nou format, sinó que senzillament és un llibre que apareix en una pantalla que no té cap mena de gràcia, no? Uh-huh. Per això col·laboreu també amb l'editora Cruïlla, per exemple, suposo que per adaptar els continguts al mitjà, no? Perquè no és el mateix obrir un llibre amb unes planes que tenir una tauleta que té moltes més possibilitats, i si només hi ha un llibre escanejat no estàs esbotant gens, no?
No, de fet, un llibre escanejat només té el sentit de si el vols consultar puntualment i vols obtenir-lo més econòmicament que el llibre...
I no carregat a casa amb 50 llibres,
I que, a més a més, no pesa, exacte, no? Per tant, el format, el concepte de llibre canvia amb la tauleta, ja no estem parlant de llibres, sinó que estem parlant d'una cosa que té text, però que també té vídeos, que també té imatges, que amb la qual pots interaccionar, i això són els cap on van els llibres. Però i els llibres de tota la vida també hi són i també es fan servir. És a dir, no ho fem servir tot amb tauleta, sinó que quan toca llegir llibres, llegeix. La tauleta permet descarregar llibres, ja et dic, i són més econòmics, més lleugers. Ara, si has de llegir un llibre sencer, potser és més còmode doncs, agafar el de sempre. Fins i tot és més romàntic, si vols.
La idea és que això deixi de ser un experiment puntual en una escola i que vagi més enllà, que faci el salt?
Això no és, jo diria que no és un experiment. És a dir, nosaltres sí que l'estat espanyol hem estat de les primeres escoles que hem incorporat aquesta tecnologia. Diria que en països que hem visitat, a més, tipus Anglaterra, països nòrdics, això és una cosa que s'està estenent molt, i a l'estat espanyol l'ús de tauletes aquest any realment es fa gros. Així com l'any passat era una novetat, aquest any es comença a normalitzar. El que és un experiment, és a dir, aquí el que importa és la metodologia. Si tu tens una visió d'escola on l'escola que a mi m'agradaria és una escola on tu entres i els nens estan treballant de forma autònoma, es comuniquen, s'interrelacionen, i el profe els acompanya, no? En aquesta escola, aquesta eina té sentit, perquè ajuda. En una escola de nens amb silenci, professor parlant, fent classes i tothom escoltant, aquesta eina no té cap mena de sentit. Per tant, el canvi és més metodològic que tècnic. Vull dir, en una escola que fes les coses bé, això entra de forma natural.
Clar, per tant, és afegir un element nou, però per canviar, perquè si no canvies, no s'adapta.
Aquí hi ha dos visions. L'estratègia pot ser, poso aquest element, i aquest element és un canvi de context, per tant, estic obligant a que tothom faci les coses com cal, canvia la metodologia, o ja tinc una metodologia adequada, mm-hmm. i el que faig és posar l'eina necessària per tirar endavant aquesta metodologia, que és una escola on l'alumne és el centre del procés d'aprenentatge, i l'alumne treballa, no escolta.
Mm-hmm. A l'escola vostra, per exemple, les tablets que feu servir, quines són?
Són Apple, són iPads.
Són iPads, eh? Sí. Val. Feu servir iPads, i els iPads, qui els paga? Els alumnes? És una cosa de l'escola?
L'iPad és de l'alumne, és de la família. Mm-hmm. El paga la família, igual que pagaven els llibres. El que hem fet és que els alumnes ara no compren llibres i compren iPad. Per tant, el volum de diners que la despesa és fins i tot una mica inferior.
Mm-hmm. Però m'ha semblat entendre que deies que els llibres encara en teniu.
Sí, passa que nosaltres, els llibres, com que hi ha projectes de llibres socialitzats,
perfecte.
Reutilitzats i d'això, estem apostant molt per això, més els iPads. Per tant, hem aconseguit que el preu sigui...
Hi ha hagut molta reticència per part dels pares ara mateix de dir, ostres, escolta, mare, un iPad, tu hem de pagar un iPad perquè coses no estan...
No, el problema no és pagar, perquè, com et dic, el surt més econòmic. El problema és de canvi de model. Llavors, aquí, més que reticències, és que qualsevol organització que fa un projecte d'aquestes dimensions l'ha d'explicar molt bé. I ens has de fer molt esforç explicant-ho a l'AMPA, als pares, als patronats i a tots els stakeholders, els implicats que estan per allà, no? Aleshores, evidentment, hi ha dubtes. Igual que n'hi va haver a Catalunya amb l'UPERU fa 3 o 4 anys. Aquí no hi ha hagut res nou. Amb això sí que no som novetat. Vull dir que i una família que tota la vida hem vist estudiar el seu fill d'una forma i li estàs canviant de forma significativa, doncs té dubtes, però li has d'explicar bé i ja està, i si s'explica bé s'entén.
Mm-hmm. Treballeu conjuntament amb l'UPC?
Amb UPCnet, sí.
Amb UPCnet, Cruïlla i Apple.
Sí.
Més o menys serien els a banda sí. de vosaltres, els altres elements, no?
Sí, els...
El paper de Cruïlla, per exemple?
Nosaltres, Cruïlla ens dona llibres digitals. Aquest any ho fem amb Vicenç Vives, també, hem canviat una miqueta.
Molt bé.
I és
vaja, sempre hi ha una editorial. Perfecte.
Sí, exacte.
Val. I Apple, per què?
Apple, aviam, nosaltres el que primer vam tenir molt clar és que necessitàvem una tauleta. Un cop teníem clar que el dispositiu era una tauleta, era pensar quina marca teníem, no? Nosaltres no estem casats amb Apple, és a dir, d'aquí 2 anys no en tinc ni idea com anirà tot, i ja veurem si seguim amb Apple, amb un altre, ens és igual, no? El cas és que Apple té una cosa que dona molta fiabilitat, i quan fas desplegaments de 600 dispositius en una escola amb adolescents i nens de 12 a 18 anys, crec que el que és fonamental és la fiabilitat, que tinguis les mínimes incidències possibles. Per tant, Apple, nosaltres creiem que ens donava això, molta tranquil·litat tècnica i molta solvència amb les seves solucions, i aquesta és la decisió. Però insisteixo, no estem casats amb ells, no és un projecte d'Apple, és un projecte...
Que es posa amb tauletes digitals,
sí, exacte,
no?
Sí, exacte.
I els alumnes deuen estar encantats, no?
Els alumnes encantats, sí. A més, ells realment han fet canvis de funcionament. Els més petits els costa menys, perquè venen d'un model de primària que s'adapta més. Els més grans estaven més acostumats a estudiar com de tota la vida, per tant s'han d'adaptar una mica al canvi, però sí, encantats, evidentment.
I a més, una cosa que estàvem parlant abans de començar, mentre sentíem la publicitat, un dels grans avantatges de les tauletes tàctils és que són absolutament intuïtives.
Sí.
Qualsevol persona de qualsevol edat que mai ha tingut una relació amb un aparell tècnic, tecnològic, sap aprendre a fer-lo funcionar en qüestió de segons, de minuts, no?
Tens tota la raó. De fet, les tauletes s'assemblen més a un caixer automàtic que a un ordinador, quasi, o a una rentadora. Són dispositius que la corba d'aprenentatge és immediata. És a dir, no has de dedicar esforç a ensenyar als nens com funciona, que sí que ho havies de fer amb un ordinador. De fet, un altre exemple és la gent gran. Molta gent gran que era impossible, impensable que tinguessin ordinador, tenen tauletes. Per tant, això és un gran avantatge.
Sí, de fet, han portat tauletes digitals a la selva, a l'Amazones, per exemple, i nens i nenes de tribus d'allà que mai havien vist no un ordinador ni una tablet, no, una màquina, com il fos, aprenien de seguida a manegar-lo, no?
És molt intuïtiu, per tant, de seguida et pots posar a treballar sense preocupar-te de l'aprenentatge del funcionament.
Has tornat al món de la docència fa, què, 4 anys, eh?
Aquest és el 5è, que el temps passa ràpid, sí.
Serà el 5è.
Sí.
Abans havies estat a l'empresa privada.
Havia estat consultor, sí.
I abans sí que havies estat mestre una altra vegada,
havia estat mestre, sí.
Què ha passat en tot aquest procés?
Mira,
perquè això de la docència és una qüestió vocacional, i si
sí,
no ho és, millor que pleguem.
La
no?
meva vocació és la docència, això és evident i és una certesa que tinc. Però crec que el món de l'educació, si em diguessin què li manca al món de l'educació per millorar, és obertura. És un món molt tancat, hi ha molt poca rotació, els professors no canvien de feina, el mateix sistema de remuneració no convida a canviar de feina, etc. I li convé molt l'obertura. Per tant, a mi la meva trajectòria personal m'ha portat molt en el sentit que he vist un altre sector, un sector totalment oposat a l'educació. Crec que potser m'ha obert una mica la mentalitat i puc aplicar certes coses d'allà. Per tant, jo al sector educatiu li recomanaria, o sigui, a qualsevol professor jove de 27-28 anys amb vocació i que tingués inquietuds i tal, li recomanaria que canviés de sector una temporada per tornar, que serà, crec, millor professor, millor professional.
Si tinguéssim una mica més de temps, podríem parlar sobre la manera d'ensenyar matemàtiques, eh?
Sí.
Que jo crec que és una, encara, potser, ara no ho sé, perquè, evidentment, fa molt temps que no vaig a col·le, però trobo que encara és una assignatura pendent amb la manera de comunicar les matemàtiques, no?
De fet, hi ha un estudi...
Tu que t'hi has dedicat, això, no?
De fet, hi ha un estudi molt important que recomano, que va fer una consultora a la Generalitat, que explica, nosaltres el que és evident és que un país, Catalunya, necessita enginyers i tal per funcionar, i l'estudi aquest intentava detectar on està el gap, on està el problema, perquè no hi ha vocació científica, enginyera, diguéssim, en el país, no? I el gap es detecta sobretot en cursos al final de primària, al principis de secundària. Realment no en sabem gaire de no infondre por als alumnes en relació a les matemàtiques, els posem una barrera molt alta, hi ha alumnes molt bons que no sabem com tirar-los cap allà, i hem de fer que sigui una assignatura a la qual els alumnes no en tinguin por, els agradi, etc, perquè és necessari.
És que és un coneixement bàsic. Vull, un coneixement ja no només per tenir, sí, després persones al món laboral que siguin competents en això, no? Enginyers, sí, sí, etc, sinó per moure's en el dia a dia.
Per
no?
tot. No, el que volia dir és que aquest estudi el que ens ajuda és entendre on està el problema. I el problema no està en quan els alumnes ja arriben a batxillerat i trien.
Està molt abans, no?
Està molt abans. I és una assignatura que de seguida genera por, genera desconfiança i no hauria de ser així. Per tant, ens hem de plantejar molt com ensenyem les matemàtiques.
I també hi ha una certa percepció social que si ets analfabet culturalment de lletres...
Anumèric,
sí. Si ets anumèric, no passa res.
No passa res.
Una requadrada... Bah, jo tampoc en sé. Té una calculadora, però en canvi, si no saps quin any va néixer no sé qui, aleshores, si no ho saps, és com molt greu tot plegat.
Sí, 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 és una diferència. Realment és molt més greu ser analfabet que ser anumèric, no?
Sí, sí, senyor.
Està clar.
Mira, tu has posat en un resum molt millor que jo. Carles Suero, moltíssimes gràcies, felicitats per aquesta iniciativa.
A vosaltres.
I segur que, si les coses van tan bé com ens explica, segur que saltarà a altres escoles i podem tenir nens i nenes, si això ho volen els pares i els professors, i l'escola s'adapta a la nova metodologia amb tauletes tàctils. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Acabem així el nostre penúltim programa de la temporada. Avui dissabte, tornem demà, últim programa d'aquesta temporada d'estiu del Suplement. No us el perdeu. Gràcies per ser-hi.